El gall del monestir.
9:35, molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb Carles Cabanes, Josep Maria Balcells i una nova incorporació, Maria Vila, estudiant de dret. Molt bon dia als tres, moltes gràcies per haver vingut.
Bon dia.
Si els sembla, comencem parlant del tema que ha marcat les portades d'avui als diaris, és el corredor mediterrani. Finalment, la Unió Europea aposta per la prioritat del corredor ferroviari mediterrani. Això sí, aquest projecte haurà de competir amb el central i l'atlàntic, que també han estat inclosos en el pla de prioritats. Com els executius estatals corresponents hauran de sufragar el 80% de la infraestructura, serà el govern espanyol el que decidirà com prioritza les seves inversions entre les tres opcions. El president Mas ahir ja va demanar al govern espanyol que prioritzi l'eix mediterrani i el ministre de Foment, José Blanco, es va comprometre ahir a fer que la infraestructura estigui llesta el 2020, 10 anys abans del termini final. Quina valoració fan d'aquesta decisió de l'àmbit europeu i sobretot de l'escenari que ara es planteja, en el qual el govern espanyol, probablement el que surti després de les eleccions del 20 de novembre, haurà de decidir com inverteix aquests diners per determinar quina d'aquestes tres infraestructures és la prioritària. Qui vol començar? Josep Maria, sobre el tema del corredor?
Bé, penso que estarem bastant d'acord que era una cosa que s'esperava i que el corredor mediterrani és bàsic per la dinamització de l'economia i del... És a dir, transportar les mercaderies en tren ajuda a abaratir els costos del transport, ajuda, doncs, per tant, a abaratir també la mercaderia, i Catalunya en aquest sentit està situada al centre logístic, i el corredor mediterrani, que agafa tots els ports més importants de transport i que ens enllaça, feta amb la zona nord de l'Àfrica i del Marroc, jo penso que és una gran notícia. En fons, ens ve a dir també: Catalunya no és una illa, Catalunya necessita aquest lligam amb el territori, doncs, veí, que en aquest cas, doncs, és tota la cua del Mediterrani, i enllaç, doncs, amb l'Europa del Nord. Potser hi havia una certa pretensió de que això fos gairebé l'única opció de la Unió Europea, i des del govern de l'Estat s'ha forçat perquè hi haguessin altres també complements, altres alternatives, altres vies. No em sembla malament, a mi tampoc ens ha de preocupar. Sí que això comporta una atenció especial, perquè el que deies, que a l'hora d'invertir en les prioritats, ara s'ha marcat unes prioritats a nivell de subvenció europea, però després s'ha de veure com es prioritza, com es comença, on es comença, per on es comença a invertir, i en aquí sí que haurem d'estar molt vigilants. L'avantatge que tenim és que no només Catalunya, sinó València i Múrcia i Andalusia, doncs, que estan també lligats amb aquestes prioritats, poden ajudar a fer decantar que el govern espanyol, doncs, doni una prioritat en aquest corredor mediterrani. Penso que és una bona notícia, i el fet aquest que s'ha remarcat també, de que deixem de ser la xarxa radial, passa a ser una xarxa, doncs, més de xarxa, és a dir, una línia més enxarxada, jo penso que ens dona una visió diferent del territori i de com s'ha de gestionar, doncs, les infraestructures econòmiques del país.
Maria, Carles? Carles.
Jo el primer que m'ha fet és un punt irònic del Blanco, que diu fins a... una primera lectura així fàcil, no?, que dius fins a l'any 20 es pensa estar en el govern. Ja dic que és un punt irònic, això, no?
No va dir...
No, dic que estarà...
El govern espanyol.
No, sí. ja, però vull dir, allò de primera lectura, no? Pensa estar fins a l'any 20 en el govern, no? Això és una mica un acudit, no? A veure, jo per una banda em sembla bé, i penso que en tot cas tindrem la sort, com deia el Josep Maria, de que València i Múrcia i les altres comunitats també els interessarà, i en aquest punt no estarem sols. Vull dir que no sé, perquè avui també llegia, em sembla que era en l'Ara, que hi havia dues opinions que no estaven massa convençuts de l'èxit d'això. Un deia que això seria com paper mullat. Clar, cal veure com tirarà endavant això, no?
Maria, sobre el corredor.
Bueno, a mi em fa molta il·lusió que per primera vegada en 200 anys, o des del segle XIX que es va començar a construir la xarxa de trens a Espanya, es pugui dir per primer cop en tant de temps que la xarxa deixa de ser radial com fins ara. A part d'això, clar, la Unió Europea, la Comissió Europea, trobo que no s'ha mullat gaire, tot i que tampoc podia fer-ho gaire més, perquè és l'Estat qui posa els diners, i per mi la gran incògnita serà, sobretot, jo crec que no hi haurà cap dubte que d'aquestes opcions l'Estat espanyol es decantarà pel corredor mediterrani, però caldrà veure per on es comença a construir, i perquè clar, que hi ha un termini prou de 10 anys, no?, fins que no representa que estarà tot això acabat, i la gran incògnita serà aquesta. A més, bueno, una altra cosa que em fa gràcia és com el ministre Blanco ha vingut. És curiós perquè de tant en tant venen a veure la tribu que paga religiosament quan toca, que els paga ells també tots els capricis, i bueno, no, simplement aquesta actitud del, com la ministra Chacón també, que no l'hem vist en 4 anys i ara es deixa caure per aquí de tant en tant, perquè evidentment venen a les eleccions i és el que toca, i és una mica que es riuen de nosaltres, però bueno, evidentment és una molt bona notícia.
Hi eren tots, i penso en el mateix dret, és a dir, a la foto avui als diaris doncs hi ha el senyor Duran Lleida, cap de llista de Convergència, cap de llista en les eleccions passades, com la Chacón, que era cap de llista en les passades del Partit Socialista i ho és ara actual, i és membre del govern actual que ha posat en marxa això. Jo penso doncs que posar-se a veure i doncs quatre potes al gat una presència política que és important. Jo voldria remarcar una cosa, que en infraestructures no es pot fer les coses d'avui per demà. Es necessita una planificació. I avui, ahir, doncs, es concretava la planificació a nivell europeu d'una xarxa i d'unes línies que es veuran realitzades d'aquí 10-20 anys. Això passa també a Catalunya, és a dir, a vegades doncs, qui s'apuntarà a les medalles potser és el que ho inaugurarà, però el que ha fet la feina doncs, prèvia és el poder tenir doncs, realment la planificació feta i l'elaboració d'uns pressupostos, l'aportació de cada una de les parts, i penso que això és el que arrenca i ajuda a arrencar un projecte que ja veurem doncs, la realització. Jo penso que hem d'estar orgullosos de que no busquem més complicacions, sinó ajudar a que això, sobretot la línia mediterrània, del corredor mediterrani, sigui realment el que deia la Maria, el prioritari a l'hora de començar, a l'hora d'invertir, a l'hora de posar els diners. I això doncs, és el que conta avui la foto, que jo penso que ens n'hem de felicitar.
Tot això jo em penso que està molt bé, però no sé, com que ja ens n'hem passat moltes, jo et sembla que és allò, fins que no posin la tercera pedra no t'ho acabaràs de creure, no? Perquè
hi ha molta pedra posada aquí, eh? Hi ha la línia de Mediterrani, però ja hi circula una part de...
Em refereixo que el centralisme és molt potent, i ara no és aquesta l'única necessitat que hi ha en el Mediterrani o a Catalunya, i això em sembla que ho saben perfectament els del centre, però tiren cap a casa seva. Vull dir que l'opció de Madrid encara està sobre la taula.
Però s'entén, no?, que un govern d'un estat doncs, miri tot el territori i intenti doncs, aquest equilibri, doncs, la línia de l'Atlàntic...
No és que s'entén, és que penso que ha de ser així.
De Portugal també necessiten l'enllaç amb Europa, doncs, i és normal doncs, que ens passin per Madrid.
Sí, però,
jo penso que l'important és que aquí...
Maria, d'aquí veiem normal unes coses que de més enllà no s'hi veuen tant de normals. Jo és això al que em refereixo, eh? Sí.
Però mentre s'asseguri que en aquest lloc estratègic on hi ha el transport de portuari, que és molt potent el tema portuari, per tant, enllaçar el transport marítim amb el ferroviari és fonamental logísticament, és que això no ningú pot qüestionar. I per tant, posar les bases perquè això quedi reforçat és fantàstic.
Però jo penso que els del centre no veuen el mar i llavors no deuen tenir aquest sentit d'obertura, que és el mar de comunicació que ha sigut sempre el Mediterrani, no? I és això una mica el que em refereixo. Ells viuen perfectament sense el Mediterrani i no els hi falta pas per res, no?
Sí, però fixa't, Algeciras, Cartagena, València, Tarragona, Barcelona...
No és una qüestió de... Tampoc no hi entenc gaire de temes d'infraestructura, però que no és una qüestió només d'enllaçar, diguéssim, tot el Mediterrani des de baix de la península, sinó també per quines ciutats passa. És a dir, si n'és pel corredor central, diguéssim, passa per Madrid i amb prou feines, perquè tot allò és terra erma, vull dir, gaire més no hi ha. És a dir, que no és una qüestió només del mar, sinó que és el fet i la importància de que passi per ciutats prou importants i prou grans com
i de prou volum, i de prou volum.
Em refereixo, quan dic el mar, em refereixo al que representa l'obertura i la comunicació.
Sí, no? Històricament sempre ha estat així.
Veurem, doncs, com el govern espanyol acaba de determinar quina serà la inversió entre aquests tres projectes.
Això segurament sí, que hi haurà molts governs espanyols, no? En el llarg de la realització, sí, vull dir que veurem a veure qui
quins
ha començat aquests.
Cada un durà sí, fent canvis.
De fet, ahir el ministre Blanco va fer aquest anunci de intentar prioritzar en la data, perquè l'execució d'aquesta obra vol que s'acabi el 2020, 10 anys abans, però ell probablement no serà ministre a partir del 20 de novembre. Per tant, veurem quina serà la prioritat del PP, que té tots els números per governar a partir del dia 21. Un altre dels temes que volia tocar és el País Basc, on l'actualitat, com saben, està marcada per la conferència de pau a Sant Sebastià amb personalitats com Kofi Annan i Gerry Adams, i avui hem llegit a la premsa que Jimmy Carter i Tony Blair se sumen a aquestes conclusions que van sortir de la cimera per aconseguir el punt final d'ETA. Tot això amb una Esquerra Verzale que ha demanat ETA a la fi de les armes i amb una part de la premsa espanyola dedicant-se a desprestigiar aquests moviments cap a la pau amb algunes portades que no reproduirem en què es posava en dubte la capacitat i la bona fe de les persones que van participar en aquesta cimera. Com veuen la situació al País Basc? Consideren que són passos ja sense marxa enrere cap a un procés de pau definitiu? I sobretot com veuen l'actitud de certs sectors de la societat espanyola que sembla que vulguin posar traves en aquest procés que permeti arribar a un punt final de la banda terrorista? Qui vol?
Jo no he seguit gairebé gens això, però ahir ho sentia en una tertúlia d'una emissora d'aquí que deien que no havien sigut massa clars amb les resolucions aquestes, i que deien també que el Kofi Annan que donava la sensació de no saber massa del que estava tractant. No he llegit més premsa ni tinc més idea que això. Jo, com que repeteixo, que no tinc massa idea de com s'ha format això, no sé, tampoc no acabo d'entendre perquè aquests personatges que venen de fora deuen venir a donar consells, però no sé realment què és el que venen a fer, si això s'ha d'arreglar des de fora o s'ha d'arreglar des de dins. Pregunto, no...
Jo crec que el procés de pau a Irlanda del Nord, per exemple, va ser així també. Experts de tot arreu, i fins i tot a Israel i Palestina també funciona així, que simplement donen consells i comparteixen la seva experiència. Evidentment cada cas és una cosa a part, però la idea una mica és aquesta. Jo crec sobretot que s'ha de destacar l'actitud del part de la premsa espanyola i del nacionalisme espanyol també, que sembla que necessiti ETA per justificar-se, i que sense ETA no tindran raó de ser, diguéssim. La portada de l'ABC crec que era la del
servicio d'ETA.
Exacte, la del Mundo era una mica més subtil i graciosa, que deia Festival de Sant Sebastián, però jo crec, jo estic esperançada, sobretot crec que és molt important que l'Esquerra Verzale també s'hagi manifestat
a favor.
Clar.
I és que jo penso també que els que no estan al govern els deu fer com una mica de ràbia que això s'acabi no estan ells al govern. També em dona aquesta sensació, no? I a part d'això que dius, que sembla que necessiten també que hi hagi alguna cosa que no vagi del tot a l'hora per poder anar contra del...
Jo penso que s'ha de valorar cada pas que es fa, i aquest pas i aquesta escenificació, perquè jo penso que va estar el del dilluns més aviat una litúrgia, amb la presència d'aquests personatges que no tots potser hi han tingut una part molt activa en el procés, però han ajudat a visualitzar un suport internacional en un procés de pau. I això segurament és el que necessita ETA,
no deixa de ser una pressió, no?
Per poder tenir un aterratge, diguem-ne, més o menys en una situació de molta feblesa, perquè no hem d'oblidar una cosa: s'ha arribat aquí perquè hi ha hagut una pressió en la política antiterrorista fortíssima en els darrers temps, que ha deixat inoperants els comandaments i els escamots a terres, i això ha obligat a replantar plantejar-se la continuïtat i la validesa de la lluita armada, també. I això sí que, d'alguna manera, els governs, i en aquest cas l'últim govern, el socialista, es pot posar medalla perquè ha ajudat a encerclar realment el terrorisme al País Basc. Però, dit això, també és veritat que els sectors aversals han ajudat, perquè han sigut potser més intel·ligents, han descobert això i han vist que fins i tot la dinàmica democràtica d'allò els permet doncs una política, que ells també poden tenir-hi un protagonisme i que l'estan adquirint, i segurament que en aquesta escenificació qui capitalitzarà aquest procés de pau serà més aviat l'esquerra aversal davant d'unes eleccions, perquè podrà dir que ha ajudat a fer aquest final. Repartim una mica les medalles a tots. És a dir, jo penso que no podem oblidar l'aportació de l'acció de la política antiterrorista que hi ha hagut, no podem oblidar la col·laboració de França en totes les últimes etapes doncs, en poder fer això, no podem oblidar l'aportació de la mateixa Església, jo diria, el País Basc ha ajudat i ha fet d'intermediari. Tot això són elements que han ajudat i al final això s'ha escenificat perquè d'alguna manera facilitar que els etarres, i esperem que diuen una cosa imminent, que fins i tot alguns diuen de si avui mateix ETA anunciarà. Ja ho veurem en quins termes, ja veurem en quines condicions. Jo penso que el procés no s'ha acabat, és a dir, no podem tirar les campanes al vol, això serà llarg, la gestió d'aquest final no serà fàcil.
S'ha de trobar el punt perquè ningú hi perdi, no? Ni els uns ni els altres.
Ara... I no oblidar, jo penso que també a vegades jo estic molt content d'aquest final i de que doncs, l'esquerra aversal s'hagi posat en la política doncs, democràtica amb totes les dificultats que això comporta, però jo entenc que hi ha un col·lectiu de víctimes del terrorisme que això els hi ha de fer mal també, jo ho entenc, vull dir, pel dolor que porten i que arrosseguen. Ho hem de tenir en compte, també,
sí,
això.
Sí, també hi ha gent generosa, també, en aquest sentit, que diu, escolta, doncs tanquem-ho, deixem-ho estar i tirem endavant, no?
Però vull dir que no fem ara els bons i dolents, que els bons siguin els que deixen, els que anuncien de deixar les armes, aquests són els bons, i els que han patit la violència, aquests, doncs, ara són els dolents de la pel·lícula, no?
Llavors no s'acabaria, perquè dius, bueno, ho arreglem, però aquells continuen sent els dolents i el... Clar, llavors no, això no és arreglar-ho, no?
Aquí es tractarà de girar plana, jo penso, i mirar cap al futur, gestionar aquest procés de pacificació amb generositat, i realment hi ha d'haver mesures, sobretot la dels presos i tal, és inaguantable aquesta situació.
Maria? Per mi la gran incògnita és veure com els corresponents governs gestionaran, és a dir, un cop ETA digui que deixi les armes, que sembla que serà imminent, com els governs gestionaran tot això, en el sentit de... L'altre dia sentia no me recordo qui era, del PP, dient que ETA només se la pot derrotar per la via policial i que no hi ha conferències ni xerrades que valguin. Jo crec que la incògnita serà aquesta, com reaccionen els governs espanyols. No sé si una amnistia, per exemple, com s'ha fet en altres processos de pau, sí, i és el que dèieu, que com, és a dir, si els dolents continuaran sent dolents, jo crec que és un tema que va més enllà de les víctimes pròpiament, sinó de que evidentment una solució negociada doncs vol dir certes concessions per totes dues parts. I la gran incògnita per mi serà aquesta, que suposo que ja l'anirem veient en els pròxims dies.
És que el del PP, davant d'això que dius, de que s'ha d'arreglar per la via policial, però amb altres coses de l'època del franquisme, no es pronuncien amb res, no? I llavors sempre van pel cantó que els interessa, no?
Jo hi escrivia en un article que deia, que comentava això, deia, hi havia dues absències significatives per mi, i sé doncs, que això no és compartit per molta gent, l'absència de l'endecari en la escenificació aquesta del dilluns, no, en la conferència, que no hi era fora, l'endecari Pachilobé dels Estats Units, i l'absència, deia jo, d'Ornaldo Tegui. És a dir, dos persones, l'un com a responsable de la pacificació del seu país, que és l'endecari, que és el màxim responsable, i, vulguem o no, Otegi ha sigut un dels inspiradors de tot aquest procés i d'aquest canvi, i encara està a la presó. Penso que és d'aquelles coses que aquest procés, si realment es consolida, ha d'ajudar a refer les coses i posar-les doncs, amb generositat, com deia, al damunt la taula, i que cadascú hi aporti el que pugui, uns des d'un costat o des d'un altre, però mirant al futur, no mirant ni al passat.
Però el Partit Popular el veuen capaç d'encapçalar el procés cap a la pau un cop passat el 20 de novembre, tenint en compte que aparcar el conflicte armat pot implicar que la societat basca demani un procés cap a un nou estatus polític, per exemple, la independència, perquè moltes vegades s'ha comentat que el Partit Popular té tendència a evitar que hi hagi la fi de les accions armades per esquivar aquest debat democràtic, que és saber, per exemple, si el País Basc un dia o altre pot decidir en unes urnes si es vol convertir en un estat lliure. Vostès consideren que el PP té prou bagatge democràtic, diguem-ne, per acceptar una situació com aquesta?
Jo és que no li veig, perdona, no li veig bagatge democràtic ni per això ni per altres coses. Llavors, coses que no són tan importants tampoc ho tenen.
Tindrà moltes resistències internes. Fixa que les veus que s'han sentit són de gent de... Mariano Rajoy no ha parlat pràcticament i ha dit vull esperar el comunicat i a partir de llavors ja em pronunciaré. Jo penso que es veurà forçat per les circumstàncies a capgirar una mica la política, però això els hi demanarà un treball intern, perquè ells han cultivat això que dèiem, no? A través dels seus mitjans de comunicació, a través han fomentat aquesta mena de ressentiment contra tot el que pugui significar un canvi profund al País Basc. Però la nova situació els obligarà també a canviar de polítiques, però això necessitarà temps, i penso doncs, que hem d'esperar a veure doncs, si són capaços de fer cap girar. Dins dels socialistes veiem que hi ha hagut també tensions, doncs el president del Partit Socialista Basc ha sigut molt crític, hi havia una entrevista al periòdico que era molt autocrítica a nivell del seu propi partit, de que no havia jugat prou fort, deia, en aquest procés, al final d'aquest procés. Tot això són treballs interns en els partits polítics de coses heredades, de mentalitats i de punts de vista que s'han d'anar canviant a mesura que també el marc polític i social va canviant.
Avui Egui Goren ha demanat disculpes al Lehendakari per haver dit que no s'havia cremat prou per la pau i ha admès que no havia estat justa amb aquest comentari que havia fet al periòdico i que remarcava que s'hi considerava que el Lehendakari en aquest cas sí que havia fet passes per la pau. Maria, volies afegir alguna cosa?
Sí, jo crec que aviam que parlem del PP des dels seus mitjans de comunicació. Jo no sé fins a quin punt hi ha una relació tan estreta entre el PP i aquests mitjans. Això d'una banda, i després que es demonitza el PP d'una manera que jo, evidentment, no seré jo qui el defensi, però penso que, i sobretot amb el procés de pau a Euskadi, no hi ha tanta diferència amb la política que ha portat a terme el PSOE. Penso que els GAL són els que són i el PSOE és l'únic partit que ha tingut membres empresonats i que, a més, per mi una gran, el més significatiu de tot plegat és la llei antiterrorista, que ja es veu que PP i PSOE són temes de grans... Bueno, de fet, el govern del País Basc ara mateix és un govern entre PP i PSOE, i la llei antiterrorista, com deia, que des d'un punt de vista fins i tot jurídic té punts molt greus que vulneren drets fonamentals dels presos, que ens agradin o no, siguin assassins o no, tenen drets fonamentals i els drets humans hi són per tothom, i crec que en aquest sentit, és a dir, que sí que l'actitud d'uns del PP és molt més agressiva, no cal dir-ho, però el PSOE no es queda curt tampoc, diguem-ne.
La llei antiterrorista és la que ha permès arribar en aquest cul de sac, diguem-ne, de l'organització terrorista, ETA. Vull dir que ens agradi o no, vull dir sí que hi poden haver matisos, i penso que hi ha hagut excessos també en l'aplicació, però ens ha portat fins aquí aquesta situació i que ara doncs fa que sigui del tot...
Sí, però és a dir, més enllà de l'aplicació, jo no nego que hi ha, diguéssim, coses de la llei antiterrorista que estan la mar de bé, però penso sobretot en dues coses. Una és el fet que si són sospitosos de terrorisme, perquè a més això s'han trobat amb la cosa curiosa que aquesta llei antiterrorista representava que era feta per tot el terrorisme possible, i s'han trobat que té unes escletxes bastant fortes, que ara que el terrorisme internacional amb el jihadisme sobretot ha començat a fer acte de presència a Espanya, es troben que aquesta llei que representava que havia de servir per tot no els serveix per res. Penso sobretot en dues coses. Una, el fet que hi ha 72 hores, diguéssim, que s'ha de passar a disposició judicial després de ser detingut. Aquests terminis s'han volgut fer més amples amb qüestions del terrorisme de terra. I una que em sembla encara més greu, i és el distanciament dels presos del País Basc, perquè si la pena és personal, diguéssim, el càstig per aquí és per les famílies que no en tenen cap culpa, que el seu fill sigui un assassí, i amb això estic completament d'acord, i que se l'ha de castigar, però d'aquí a fer-lo anar a Canàries o a Sevilla per veure els seus familiars em sembla excessiu, i això és una cosa que en qualsevol país democràtic del món no s'hauria permès de cap manera, i en canvi aquí em sembla que, i repeteixo, que és PP i PSOE que amb aquestes coses posen d'acord molt més ràpid del que sembla.
10 segons, Josep Maria, perquè hem de marxar.
No, jo amb la dispersió de presos estic d'acord amb el que diu la Maria. Jo penso que això doncs, és una distorsionar uns drets i no respectar uns drets de la família, bàsicament, doncs, la proximitat, i la Constitució així ho recull.
Doncs ho haurem de deixar aquí. Maria Vila, Josep Maria Balcells, Carles Cabanes, moltíssimes gràcies per haver vingut a la tertúlia d'Aquap.cat. Molt bon dia als tres.
Gràcies, bon dia.